Aquests concerts aquí a Ivetres Ràdio amb l'emissió en diferit a partir de la mitjanit a Ivetres Música en concert. És tot. Més notícies demà a partir de les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
El gran Steve Jobs va dir: "Hi ha una gran diferència entre ser un humà i ser humà." Nosaltres creiem efectivament que els nostres emblemàtics, o millor dit, les persones que hi fan feina cada dia, són molt humanes. Per què? Perquè són persones properes, atentes i amables, sobretot amb la clientela, però també quan atenen els micròfons d'aquest programa. Salutacions, benvinguts a l'edició número 93 d'Emblemàtics. Contents de tenir la vostra companyia com a oients una setmana més. Xavi, com estàs? Quins dos establiments seran els protagonistes del programa d'avui?
Com anem, Toni? I d'avui tractarem dos establiments que es dediquen respectivament al pa i al vi. El primer que coneixerem serà Forn Can Alba, d'Inca.
Això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho té, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans, pan damunt la balança i fa 100 grans. Saps? És veritat que en el principi tard de besar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja, segon que si poses primer la llet que la farina, ja t'ho surt malament, saps?
I després del pa de Can Alba arribarà el vi, però no un vi qualsevol, sinó el que elaboren el celler Jaume de Puntiró, de Santa Maria.
Procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els de filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé què és el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
Serà un plaer escoltar els testimonis de tots dos negocis, com dèiem, l'un d'Inca i l'altre de Santa Maria.
No en tenim cap dubte, Xavi. Per tant, posam de tot d'una fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. D'entrada, escoltam el retrat que sobre el Forn Can Alba ha preparat amb redacció i locució en Xavi Oliver.
Els forns tradicionals són espais on cada dia comença abans que surti el sol. El pa, les panades o les coques formen part de la vida quotidiana de Mallorca des de fa generacions, i darrere cada peça hi ha un ofici que requereix constància, paciència i moltes hores de fer feina. Aquests establiments han estat durant dècades punts de trobades als pobles, llocs on la gent no només anava a comprar, sinó també a conversar i a mantenir viu un costum compartit. A Inca aquesta tradició continua present al Forn Can Alba. He likes bread and butter. He likes toast and jam. That's what baby feeds him. He's a loving man. La història d'aquest forn comença l'any 1931, quan Joan Francesc Alba va obrir l'establiment en una època de grans canvis. Aquell mateix any es proclamava la Segona República Espanyola. D'aquesta manera iniciava una etapa de transformacions polítiques i socials al país. Mentrestant, a Europa es vivien anys d'inestabilitat econòmica després del crac del 29, i moltes famílies continuaven depenent dels petits negocis i dels oficis tradicionals per tirar endavant. També és l'any en què s'inaugura l'Empire State Building a Nova York, símbol d'una modernitat que avançava a gran velocitat malgrat la crisi econòmica mundial. A Mallorca, mentrestant, a pobles com Inca mantenien viu el teixit artesanal i comercial que marcava el ritme quotidià de la societat. En aquest context, a Inca obria les portes un forn que acabaria convertint-se en part de la vida del poble. Avui és Joan Alba qui regenta el negoci, després d'haver pres el relleu del seu pare Nofre l'any 1996. I des de 2024, la seva filla, Àngela, també s'ha incorporat al forn. Representa la nova generació de la família. Quan Joan Alba va assumir la direcció, el forn només venia pa, però amb el temps va ampliar l'oferta en productes tradicionals mallorquins, com panades, rubiols, coca-rois o coques detallades. Durant anys, fins i tot, venia gent d'altres pobles cercant el seu pa, especialment molts sabaters que feien feina inca. Tot i que el vell forn de llenya ja no es va poder mantenir, l'esperit artesanal continua viu. Avui, a més, adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, segueixen elaborant productes que formen part de la memòria gastronòmica de Mallorca.
Forn Can Alba té gairebé un segle de vida. El bon fer i el bon tracte amb la clientela, generació rere generació, ho han fet possible. Ens hi hem acostat per conèixer de la pròpia família les vicissituds del negoci.
Aquest negoci se va crear en 31, el meu pare dir, i va muntar aquest negoci, va muntar un forn aquí, un forn de pedres d'aquell temps, un moro, no?, que dèiem, i hem anat fins ara, aguantant.
Va ser el de la fundació?
En el 31, 1931.
O sigui que esteu ja a tocar el centenari, com qui diu.
Sí, 95 anys ara, un guany.
En el teu cas, Joan, crec que ets la tercera generació. És a dir, no sé si tu vas veure ja fent feina el padrí, ton pare, evidentment, sí.
No, mon pare. El padrí no, va morir jove, 61, però és que vaig veure mon pare. Jo vaig fer molts anys amb ell, fent feina.
I vas aprendre essencialment de la feina de ton pare?
Bueno, a fer pa a casa i a mà. El que era pesar-lo i fer-hi espai, perquè hi havia una ambassadora, però l'altra se feia mà, antigament.
I es matinava més abans que ara?
Molt més, perquè havia de pegar foc en el forn, que era un forn de llenya. Havia de pegar foc i cada fornada havia de fer foc. I se feia quasi tot, a les 12:30 una se paraven del vespre. Per de matí a les 7 per tenir pans cuis i tot el que havia.
I malgrat la duresa de la professió, de l'ofici, de nin ja tenies clar, Joan, que et dedicaries al negoci familiar?
Sí, més o menys, sí. Teníem un projecte ja de conservar el que hi havia. Però bé, bé.
Suposo que això és una qüestió prou important. No?
T'ha d'agradar, no? T'ha d'agradar, perquè d'avui en dia molta gent no va fer el vespre. I que han canviat bastant els hàbits. La maquinària d'avui en dia és fermentació controlada i vas fent. Però antigament no s'havia fet i coure i vendre. Tothom, això és un negoci familiar i sempre s'ha fet així.
Uh-huh. I viviu aquí mateix,
sí, a l'establiment? Sí, exacte, damunt. Damunt hi ha dues vivendes i sempre he viscut aquí.
És a dir, que de la feina a casa i de casa a la feina era tot.
Baixar i posar-te a fer feina.
Qui parla és Joan Alba, responsable del forn des de fa una pila d'anys. Des d'en fa dos té la companyia i l'ajuda clau de qui li està prenent el relleu, la seva filla Àngela.
Conservar-se, diríem, les fórmules tradicionals, més el que ella ha implantat, que també té coses noves. Ha triat aquesta d'això, no? Perquè li van dir, tu has pensat bé, continuar amb això. Sí, sí, jo vull continuar. Va, allà us té, no? Perquè és una cosa que dius, t'agrada o no t'agrada? Perquè el forn és molt escau. I bé, va dir que sí, jo, tira per envant.
I vosaltres ben
contents. Sí, de moment, claro. Una cosa que té una continuïtat i pots aguantar. Perquè això, si no, s'acaba.
Sempre m'havia agradat la cuina i trescar així per el forn i això, però quan va ser hora de decidir un poc estudiar i això, pues, me varen aconsellar estudiar pues, una cosa un poc més. Vaig començar a batxiller, després vaig fer una carrera, vaig estudiar educació primària, i quan vaig acabar primària, mentre feia primària, vaig anar a fer feina a un restaurant. Res bé, començar de rentaplats, però després vaig anar pujant una mica. Uh-huh. I en aquest moment vaig dir, tant mateix, això és el que m'agrada, estar en les mans, en la mà, no sé, la massa, saps?
La millor dita.
Sí. I després vaig estudiar el grau superior de cuina, perquè, bueno, sí, tenim estudis molt millors, coses més tècniques i més professional. I ja després, estudiant, vaig dir, pues agafaré el forn, perquè si no ho agaf jo, no ho agafarà ningú, perquè a la meva germana no li agrada. I això sí que m'agrada, és a dir, no ho veig una cosa com a obligatori, saps? Així quan t'ho has dit, està com a condemnada, no és condemnada, ho he triat, saps? Sí, i mentre duri i m'agradi, pues superbé. Si les coses canvien i no se pot sostenir, pues ja ho veurem. Si els agrada, sí, si no, no.
Allò que deia, m'ho té clar, Joan.
Jo penso igual, també, perquè jo la meva idea és que hagués tancat i per avall. S'ha acabat el negoci, bé, paciència. Se perden barcos, un negoci més. Però bé, estic molt content que hagi volgut continuar i seguir amb això, amb aquesta tradició i l'emblemàtic sempre.
Pare i filla, filla i pare estan ben avinguts, tant a l'hora de produir com a l'hora de tendre el micròfon d'emblemàtics, en aquest cas, per parlar dels productes de la casa.
Les farines que fan d'avui en dia no tenen res a veure fa 30 anys, 40 per enrere. Llavors era una farina sense químics i ara totes politormàquicos, per l'enclar. El canvi és aquest.
La panada és el més típic. I, per exemple, ara per Pasqua vaig fer una panada de frit demà, que és idea de la predina d'un amic meu, però la vaig posar aquí per vendre i va ser tot un èxit. És a dir, intentar mantenir-lo de sempre, però donant qual que toqui un poc modern o jo que sé.
Els cookies, el cheesecake, també, que era nou.
Cinnamon rolls, és a dir, posar un poc de lo que se du ara, perquè entre les xarxes i hi ha moltes modes, pues intentar que la gent vengui aquí i trobi lo de sempre, però també un poc de producte modern. Lo més típic, ja t'he dit, són les panades. Les coques, bé, panades, coques rois, les coques salades també, i tot el que és coca també de patata, que hi feien la coca de crema, la coca de teada, la coca de patata, tot això també és molt típic aquí. I després tenim la clientela que ve de matins de prest, que són obrers i gent que treballadora, que ve a cercar els entrepans, que també en tenim molts. Després ve gent... ara, per exemple, hi ha molta gent jove que ve a cercar espai 100% integral el dimarts i dijous que en fem, perquè se, jo que sé, això de cuida't-se i tot això,
està
no?
Com de moda,
sí,
no?
Després tenim els clients ja majors de tota la vida que venen a cercar espai cada matí. Què més?
Sí, no, gent que ve de passo, després gent que ve cada dia, que van entre pans, un pot de panada, cocroi, pans, el pa mallorquí també s'ho van. I després hi ha les barres, que sempre... D'avui en dia barres en pot comprar la benzinera. Què passa? Pues aquí són artesanes i són fetes a mà, però és igual. La gent no ho miren, això.
Mira, mira la qualitat. Ni...
No, mira preu. I llavors, pa, antigament venien a comprar pa aquí. Venien gent dels pobles d'aquí de vora. O que es costeix, Sencelles, Doseta... Però ara, d'avui en dia, pa en compres allà on te trobes. Supermercats, benzineres, pa n'hi ha per tot. Antigament no anaven a cercar els pans font. Ha canviat això.
La gent... Que hi ha competència per tot.
Sí, per tot, exacte. La gent ha canviat molt amb això. Van, que on se troben, compren pa. I bé, m'ho defensam el que volem. I...
Això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans, pan damunt la balança i fa 100 grans. Clar. Saps? És veritat que en el principi tard de basar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja, segon que si poses primer la llet que la farina, ja te surt malament, saps? I ja està.
Sí. I els formularis que tenim, matemàtic tot, eh? Tot pesat, tens de cocció, tot. Perquè, sí, perquè si no... Hi ha gent que pot, així com bé, no tenen mesura.
Ell ho té el millor més metòdic i jo soc més d'anar fent, saps? I anar fent i provar error i a vegades veus una cosa que dius ai, mami, si canvia d'això i no te funciona, saps? I ser Magdalena...
No, jo té aquests llibrets que té tot. Però és jo. I jo tenc el meu igual.
Ah, mira. Ah. O sigui,
tenda cocció, tenda cocció, productes, tot, els ingredients, exacte, es tenda de l'elaboració, tot. Què passa? I ho guardem. I així no fallo mai, perquè sempre fa igual. És a dir, facis el que facis, exacte, sap que sempre farà el mateix. Perquè hi ha gent que ha ojo de Vancouver, com diuen, no? No pesen res i vinga, això és més fort, té un poc més d'aigua. No, matemàtic, i així surt clavat. El facis en cibena, l'estiu, és igual, sempre surt igual. És una manera de t'agradar, això. Hi ha gent que no ho fa. Però bé, així conserves...
De no fer-ho tant.
Clar, és ben rigorós, sí, en aquest sentit. Perfecte. Sí,
jo vaig aprendre amb això i sempre he fet així, saps? Duc anys amb això.
Penso que... En castellà, cada maestrillo tiene su librillo,
sí,
també.
Sí, exacto, per això ja ho...
La teva filla, que anava
sí,
per mestre...
A vegades m'ho vau fer codi i se posen les mans en el cap, saps? I dic, sí. Ho tenc controlat, vale? Ja, ara ja està.
Tant en Joan com n'Àngela saben bé que fer feina en un forn exigeix molt, però, és clar, també té les seves coses bones.
No t'agrada d'avui en dia la competència, què? És abismal, la competència. La gran superfície se'l menja tot. I, però bé, anant lluitant dins una qualitat per donar una qualitat al públic dins cosa artesanal i el que emblemàtics, més que res. Perquè d'avui en dia tot és industrial. Menys nosaltres que anem fent artesanal.
Clar, no. La més positiva, aquella que més t'ha agradat, perquè no sé si la teva senyora també s'ha incorporat al negoci, també ha treballat amb tu.
Sí, també ha treballat, que sa mare és la meva filla. També té un negoci igual, el que no el té aquí. A Inca també, en el mercat, però bé, sí. Han pujat, el seu pare, el meu sogre d'un temps, també era forner. És a dir, venint de família, de forners.
Com m'agrada més és fer coses i anar provant i anar fent, veure el que se ven, el que no se ven, el que agrada a la gent i fer coses també per anar practicant jo, com més coses faig, pues més n'aprenc, no? I el que no m'agrada de la feina és l'horari. Però, bueno, la gent s'aixeca prest per anar a comprar el pa, pues tu has de tenir el pa fet. I ja està, i això és així. Supos que en qualsevol moment... ara, per exemple, mon pare ja t'ha dit que fes el cocker de patata i això, la pasta necessita dos tous. El primer tou, ell fa la pasta al vespre, tova i el dematí l'estiram. Ara, per exemple, està aquí. Després, jo no he de venir a l'hora baixa, per exemple, el diumenge no em portaria venir a treure les coses perquè tenim un fermentador, ho treus, ho programes i després fermentes les hores que necessites, la temperatura, la humitat que toca i ja està. I això també ajuda molt en el sentit de el que t'he dit antes, de llevar feines no, innecessàries si tens la maquinària que toca, però no va de venir a aquestes hores a treure coses per tovar, perquè, clar, encimades, coques, tot això necessita estou, saps? El pa també el faig, el deixo en el fermentador, va fermentant en fred a poc, després també m'he digestiu i això, i després que acaba de pegar una arrencada tovant, i boníssim, i molta menys feina, molta menys hores. Sí. Comptant en altres dos.
Sí, si
vols. Som set. Tots són dones, menys sí, mon pare. Sí. Mon pare, quan se jubili, això serà un fons de dones.
Ostres, és veritat, eh?
Sí, sí. Bé, avui en dia, diuen que hi ha igualtat, hi ha de pas iguals, però igual, aquí tots són dones. Sí. És que jove, no en trobes, avui en dia.
Costa, eh?
Aquí n'han vingut dos a fer feina i han dit, això ha de fer feina els vespres i dissabtes, però han acabat, que han canviat per mort de que fan de dilluns a divendres. I dissabte i diumenge llibre. I han canviat, per això.
Amb independència del sol que puguin rebre...
Sí, no, el sol no els importa molt, pel que veig.
Va. Més les hores, de tenir vida, com deia.
Sí, i sobretot el vespre. De bon dia, vespre en troba ningú. O estrangers, sí.
Jo m'acosta molt, dur que aquí tenim l'Instagram d'aquí del forn, però penjo una foto cada mes, perquè m'acosta molt. Però ara veure que avui en dia te coneixen per les xarxes i estaria bé saber-ho dur, però és molta feina, també. T'ha d'agradar.
Sí, has de tenir temps per dedicar-te a la xarxa.
Sí, perquè requereix temps.
Exacte, una cosa és altra, però bé, dins el que cap anem fent. Ella se'n cuida de posar Instagram i coses d'aquestes. Sí, fotos i productes.
Sobretot
i...
si fem qualque novetat. Ara, per exemple, tenim un període especial. El dimarts fem pa integral 100%, el dijous també. El dimecres, llonguts. El dijous, el cinnamon rolls també. I ara divendres volem posar brioix tipus pa de mollo. Pues aquestes coses te'ls posa-les per Instagram i la gent entra. Ai, mira, tenen això tal dia. Vinga, idò, aniré. Ja està.
Saps
més un poquet això, sí. Venc a coc, les coses, les panades, bé, tot el que es coure ho faig jo, després jo faig la pasta de les panades, els brownies, bueno, tot el que és la producció de dia a dia, i després mon pare fa les coques de trempó, verdura i això, les pastes i la pasta de coca de patata. I més o manco tenim...
Les coques madalons també, que són coques de molla, i anem fent, preparàvem i anem fent. Perquè de bon dia cous i bons i el que hi ha.
Per al·lusions directes dels caps de l'empresa, treballadores i clientela de la casa també ens volen aportar el seu testimoni. En el primer cas, parlam amb n'Antònia, n'Antònia Maria i na Coral, i de la part de la clientela, amb en Tomeu.
Ara feim preparant cocorroi d'atún. Cocorroi d'atún, que duu vermell, atún, ou bollit, ceba, tipus empanada gallega, més o menys, però amb cocorroi.
O sigui, això és la fase primera, i després quin és el procés que es segueix perquè el client o clienta s'ho pugui menjar com toca?
Hombre, després ja s'enforna i quan surt, pues ja vendrà. És un forn bastant antic, que n'hi ha pocs, però aquesta encara dura, i que duri.
Tothom mos diu que feien les panades o els cocorroi que apareixen caseros, que apareixen fets en casa.
Caram, això és el millor elogi que es pot dir, no?
Sí, sí. Sí.
I teniu idea de... és a dir, penseu dedicar-vos molt de temps... Quant de temps fa, en definitiva, que esteu treballant en aquesta casa?
Jo fa
27 anys.
27.
Vaig començar amb 18.
Vaig ser maternal de quan jo esperava el meu fill.
Ah, sí?
Sí. Caram. I jo duc tota la vida per aquí, perquè el forn era d'esperdir. Jo va acollir mon pare i el meu germà i estic fent feina aquí.
Sí,
i ara ho agafa la neboda.
Tinc un orgull també, no?, que pugui continuar.
Sí, la tercera generació, ja et sa nina.
I en el teu cas, Coral, quant de temps fa que estàs?
Ui, jo també fa 8 anys.
8 anys. I són molts o pocs per tu?
Bé, ja n'hi ha. No fa tant, però ja n'hi ha.
Clar, ja arribarà, eh?
Sí.
Setmana a setmana, més a més, i any a any. I pel que us veig, feu feina de manera molt integrada i molt com aquí, com dèiem anteriorment, no?
Claro, és que si no ho fem així, no res.
Clar. Això tot és un equip. Una roda i... anant fent.
Sí, som d'aquí.
I client d'aquí del canal.
Sí, sí. Bueno, no som client, però bueno, quan tens oportunitat pues vam aquí a comprar el bocadillo, sí. Sí, ara sí, 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 sí. Ja fa molt d'any que està obert aquest local i la veritat que és...
Emblemàtic.
Emblemàtic, sí, la veritat que sí. Ja un dels pocs que queden.
Quina importància li dona vostè als petits establiments comercials com aquest, per exemple?
Home, jo crec que s'hauria de conservar una mica més. Però també ja per la tradició i, saps? I perquè ja els grans almacenes pues, ja comencen a influir molt en el petit comerç.
Entre tots, direcció, treballadors i clientela fan possible que Can Alba obri les portes cada dia i també que hagi obtingut el segell emblemàtic.
Quan me van dar això d'emblemàtic, bé, me'l va agradar perquè dius, hombre, almenys tenen consideració del que és. Perquè, clar, emblemàtic no és tothom que tingui en els anys, pues que això deu ser per gent que tens.
Entre altres factors,
sí.
Sobretot la trajectòria.
Exacte, i veig que sí, de moment m'ho he apuntat i esperem que duri, no? Perquè, ja dic, d'avui en dia hi ha molta competència i tot és industrial i el que hi ha.
Que hem parlat. Perquè, Àngela, a banda d'emblemàtic, el vostre establiment, d'aquí 5 anyets, ja serà centenari, també. I això serà gràcies a la teva filla, Joan.
Sí, sí. Jo no hi era quan m'ho van donar els emblemàtics, però... Per jo, és el que xerràvem antes, també del petit comerç, de mantenir la tradició, de conservar negocis d'aquí, i el que diu mon pare, que no tot sigui industrial, que les coses artesanes se posen en valor, saps? I que te donin aquest instintiu, valoritza la teva feina, saps? I la de meva, la de mon pare, la de meus predins, o sigui que estic supercontenta de tenir-ho.
Per acabar, en Joan en relata dues anècdotes viscudes en temps del padrí i del pare.
Des temps del meu padrí, entre duen... Bé, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a Caseba, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes, feien... Quan se mataven un mes i feien panades per tot, a la Mare Santa i part de l'altre. va deixar una posta aquí de panades. I no els vint de qui era, sí, en el forn, no? El va deixar. Sí, sí. Diu, de qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sorra, d'altres. Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana. I dic, ara les tirarà. Tira, no, demà han d'anar a passar pel forn. I les se'n va dur. Ah, sí, se van menjar. Bé,
es va distreure.
És a dir, sí, se van tornar en calentí. Dic, que ho tens, fa això. Uh-huh. Fem parades per 10 o 12 dies. I menjàvem parades. Bé, i aquest va passar això. Llavors, una altra neta, que me'n recordo jo, que era el temps de mon pare, el pa havia, això, tenia pa, se'n duien pa de 2 quilos antigament, no? Sí. Ara no, ara duen petits i del dia, no?
De 2 quilos i sense tallar, no?
Exacte, sí, no, màquina de tallar no existia, no? I aquest què va fer? El dissabte venia cada dia, sí, no, se'n duia 3 o 4 pans. Mon pare va dir, dilluns, no m'hi anau, aquest home, ho anau, dilluns es pa pujo. I que puja, però ens apujava 3 pessetes, sé que el tens. Ai, posa'm en 15. Que dius, ara 15 pas. Sí, sí. Ah, bé, que tens un sac, pam, 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 7 i 7, oh, se'n va dur 15 pas. Claro. I dic, tot el que va ahorrar, 20 pessetes. I va menjar pa fort. És igual, se'n va dur. I
aquella... Tampoc no el devia congelar.
No, que va, no existia congelar. Però antigament el pa aguantava una setmana. És a dir, se feien massa mare, que llevat, se feien farina que aguantaven els com ara, que és química tot, i aguantava, i se'n va dur 15 pans. I dic, ai, que ha ahorrat aquest home.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
En Xavi Oliver ha preparat un suculent retrat sobre el celler Jaume de Pontiró. El tastam de tot d'una.
Hi ha cellers que no només elaboren vi, sinó que també custodien tradicions antigues. El vi forma part del paisatge i de la cultura mediterrània des de fa segles, i Mallorca continua sent una manera d'entendre la terra, el temps i la paciència. Cada verema és el resultat d'un any sencer de feina, però també d'un coneixement que passa de generació en generació. A Santa Maria del Camí, aquesta relació entre vi i territori continua viva, entre d'altres, el celler Jaume de Pontiró. La història del celler comença l'any 1980, quan Jaume Calafat va posar en marxa el projecte en una etapa de canvis importants. A Espanya s'iniciaven els primers anys de consolidació democràtica després de la transició, mentre que a Mallorca començava a créixer l'interès per recuperar i prestigiar productes locals. També eren anys en què molts petits productors apostaven per donar valor a les varietats pròpies i a una elaboració més artesanal. Aquell mateix any, John Lennon era assassinat a Nova York. Un fet que commocionaria el món de la música. I als Estats Units, Ronald Reagan guanyava les eleccions presidencials. Mentrestant, a Mallorca, el sector vitivinícola començava una lenta però decidida recuperació. En aquest context, naixia un celler que acabaria convertint-se en el referent dins la denominació d'origen Vinissalem Mallorca. Actualment són els fills del fundador, en Pere i en Bernat Calafat, qui estan al capdavant del negoci, elaborant vins ecològics amb una clara aposta per la qualitat i pel territori. El celler, situat a la plaça Nova del poble, ha rebut nombrosos reconeixements i destaca també per la col·laboració amb artistes en el disseny de les etiquetes. A més de la producció de vi, ofereixen visites guiades, tastos i activitats relacionades amb la cultura vitivinícola. I a la façana del celler encara s'hi pot veure una de les tradicions més singulars del poble, el brot de pi que anuncia l'arribada del vi novell, un costum mil·lenari que Santa Maria conserva viu.
Pere i Bernat Calafat, com a segona generació del negoci, van agafar el relleu de son pare, Jaume. Nosaltres un matí visitam el celler per rebre'n les oportunes explicacions per part d'en Pere, amb els comentaris addicionals de la treballadora Anna Gallegos i d'un client habitual de la casa. En Pere ens comença parlant de l'origen del celler, també de la figura de son pare i del moment d'agafar el relleu amb son germà.
És un celler, un petit celler d'elaboració de vins. És un celler que va fundar mon pare l'any 1980. El que passa que nosaltres venim de bio pagesa i de bio vinatera, és a dir, els meus predins ja se dedicaven a això, però no aquí. El celler Jaume de Puntiró va fundar mon pare, que era en Jaume de Puntiró. El primer que va fer mon pare va ser no posar-li nom. Mon pare va obrir el portal l'any 1980 empès per una crisi de falta de comprador de rem. Ell tenia rem, ell tenia vinyes, venia a rem a un celler de Vinissalem i l'any 1980 hi va haver una crisi que el celler de Vinissalem va decidir que no volia comprar o no volia comprar tant de rem. I mon pare devia ser un dels darrers proveïdors que s'havia incorporat i se va veure en la necessitat de fer vi. Ell el que va fer, ell ja era un petit comerciant, ell se dedicava, ell tenia una farinera, ell era pagès i comerciant, i tenia una farinera de fer farina, i va ampliar el negoci, va fer un cub, un depòsit, i se va posar a fer vi. Amb una premsa del segle XIX, va comprar una estrucadora a Can Ferrer, el celler de Can Ferrer, que ja està tancat i ja estava tancat de l'any 1927, és a dir, amb una mirada un poc cap enrere. Penseu, però, que l'any 1980 no era tan fàcil comprar una estrucadora de ser inoxidable com la que tenim nosaltres ara, a un depòsit. No ho sé, ara és una mica més, no sé si econòmic, però assequible, fàcil d'aconseguir. Jo, el meu pare, amb un sistema una mica rudimentari, una premsa que no era ni elèctrica ni pneumàtica, una premsa manual, amb la força de l'home, amb una estrucadora que li va d'incorporar un motor elèctric per fer-la anar, i va fer una mica de vi per vendre aquí a Granel, a Santa Maria. M'aparell que era d'haver l'any 92, 1992, mon pare ja s'estava jubilant, ja ho volia deixar anar, jo aleshores ja feia de pagès, ja havia estat un fracàs escolar i per aquest motiu me vaig dedicar a la pagesia, segurament. Vaig deixar d'estudiar i me vaig dedicar a la pagesia. Durant uns anys me vaig dedicar al cultiu de la vinya quasi exclusivament i a partir de la dècada de 90, a més de la vinya, me poso a elaborar vi.
Com vareu continuar el projecte de ton pare? Vareu seguir o vareu fer qualque canvi substancial?
Sí, és a dir, varen seguir en tot el que tenia, però amb una mirada de cap al futur, en comptes d'una mirada cap enrere. Vàrem utilitzar totes les màquines i elements, depòsits que tenia mon pare, però vàrem anar incorporant tecnologia nova, depòsit de ser inoxidable, vàrem incorporar molt aviat una estrucadora de ser inoxidable nova, una premsa pneumàtica. És a dir, els anys 90, quan nosaltres ho vàrem agafar fins a l'any 2000, va ser un any de transformació. Però la principal transformació que fèrem va ser passar a fer vins embotellats. Mon pare no embotellava vins, Mon pare penjava un brot de pi, igual que el penjam nosaltres ara, per fer sabre a la gent, a la població, que tenia vino vell per vendre, i venia el vinagre, una mica de rosat i sobretot vinagre, a granel, aquí, a la celler. La gent venguent en barral de cercar vi. I nosaltres li van donar un giro i dir, ostres, nosaltres hem d'embotellar, mirant ja més a la modernitat, i mos posem embotellat. La principal diferència que hi ha.
Li demanàvem a en Pere que ens parli dels productes que podem adquirir al seu establiment.
Aquí a la celler Jaume Puntiró venem, principalment, venem el nostre vi.
Que teniu, quin tipus de vi teniu? De productes?
Sí, abans he dit que la principal diferència que hi havia entre els meus pares i jo o nosaltres era passar a comercialitzar vi embotellat. I he mentit una mica. N'hi ha una altra diferència, i és que nosaltres feim més vins que no feia mon pare. És a dir, mon pare feia sobretot vi negre i un poquet de vi rosat per vendre granel. I en canvi jo faig vi blanc, vi rosat, vi negre en criança, vi blanc fermentat dins bota, un orange, un vi que li deim taronja, feim espumosos, feim dolços, un vi ranci. Hem ampliat la gamma de vins. Això una mica és el mateix que ha fet la resta de productors. És a dir, Danone fa 50 anys no produïa tant de productes com ara. Ara té una gamma de iogurts enorme, de fruites en trossos.
Totalment, no sé què.
I nosaltres també. Nosaltres hem ampliat molt. Però, a més, el celler Jaume de Puntiró també podeu trobar productes mallorquins i menorquins. Tenim carn i xue menorquina, xorís menorquí, sobrassada mallorquina, però també galletes d'engoli de muros, curtits, patés, salts, mels, confitures, producte local.
En aquest punt, en Pere refereix a la denominació d'origen Vinissalem Mallorca i a l'aposta per les vinyes ecològiques.
A l'època que ens ha tocat viure, és important tenir l'aval de la denominació d'origen, que és qui garanteix que el producte és mallorquí, que el producte és d'aquí i que el producte és de qualitat. Les denominacions d'origen serveixen, molt serveixen, sobretot als consumidors, però també als productors, per donar garantia de que aquell producte és genuí, de que aquell producte és autènticament mallorquí. N'hi ha de moltes castres, de denominacions d'origen, a Mallorca, de vins, però també d'oli, però també hi ha indicacions geogràfiques protegides d'amel, d'oliva, de formatge, i és la manera que tenim a l'actualitat de garantir que aquell producte és genuí, que aquell producte està produït d'una manera concreta, amb varietats autòctones, d'una determinada manera que compleix uns estàndards de qualitat. Això és molt important, sobretot quan hem de sortir a vendre fora. Quan venem aquí no és tan important, perquè el consumidor pot estar un poquet en contacte amb nosaltres i nosaltres donem la credibilitat. Ara, quan surts a vendre a Barcelona, quan surts a vendre a Alemanya, si no l'has respaldat o acompanyat per una indicació geogràfica protegida o per una denominació d'origen, pot ser no tan creïble, no? És a dir, jo quan compro un Riar Baixes de Galícia, m'agrada que dugui marxen de Riar Baixes. No m'abasta que hi hagi un subterfugi d'etiqueta amb una copinya, no? Les nostres vinyes totes són de cultiu ecològic, que jo m'agrada dir que no m'he inventat res, que els nostres pares i predins ja ho feien, però nosaltres també, i ara tenim el marxem de qualitat, així com tenim que la denominació d'origen mos respalda per garantir que aquests productes de Mallorca, CBPAE, el Consell d'Agricultura Ecològica de Balears, mos respalda per certificar que el nostre producte és ecològic. Cada vegada el consumidor està més conscienciat i més preocupat per la seva alimentació i valora més que els productes puguin ser de qualitat, que puguin ser ecològics, encara que pintura puguin tenir un cost una mica més elevat. Un vi industrial és un vi que sempre és igual, és un vi que pot ser que no tingui defectes, però que no mai te descobreix res nou. I, en canvi, dins els vins artesanals pot trobar verdaderes joies esculpides pel clima, esculpides pel territori, o esculpides fins i tot pel pagès o pel vineter, que en la seva mà provoca o fa que aquell dia, aquell any, sigui tan singular i tan diferent, fins a aquest punt que, en algun cas, com per exemple l'any passat en Sobí Gira Giró, ens van veure obligats a crear aquesta nova marca perquè la varietat Giró Ros havia madurat massa, s'havia sobremadurat, hi havia panses i el resultat era un vi amb massa graduació i un poc dolç. Uh-huh. Llavors, era un vi que nosaltres no teníem un vi semidolç i el vàrem passar a fer. Llavors, fins i tot hi ha coses que són casuals.
Se suma la conversa en Nana, que ens parla sobre la clientela i sobre com ho van fer per surar durant la pandèmia. I un client, que vol mantenir l'anonimat, ens parla de la seva compra a Jaume de Puntiró.
I tu, quant d'any fa que ets a celler de Can Jaume de Puntiró?
El dia 2 de maig, 10 anys.
10 anys! I ha estat una aventura davant d'aquests 10 anys.
Pues sí, he hecho de todo. Y nos ha pasado de todo, imagínate, hasta una pandemia.
¿Y tú aquí qué te dediques? ¿Quiénes son las teves tascas?
Bueno, yo hago un poco de todo. Atiendo a los clientes. Si hay un tal de vins, también lo hago yo. Cuando llega la época de vendimiar, voy a vendimiar. Chica para todo.
Totalmente. Y, por ejemplo, ¿en qué tas de vins? ¿Quién tipo de cliente?
Pues también de todo. Gente mayor del pueblo, gente de Sóller, de Capdellà, de un montón de sitios. Ahora mismo se acaba de oír un alemán que viene de Inca. O sea, vienen de toda parte de la isla. Más luego, gente que viene a veranear, que cada año viene aquí, que tienen una residencia en la isla. Vienen de fuera, son ingleses, alemanes. Y nada más llegar aquí, a Mallorca, lo primero que hacen es pasar por la bodega para cargar el vino que se van a beber durante su estancia.
Claro, ¿y las viñas o las teniu?
Pues aquí, al lado, o sea, todo alrededor de Santa María. Están cerca todas.
Molt bé. I quan ve la gent aquí a fer un tas de vi, què vos solen demanar? Per què se solen interessar?
Bueno, ellos vienen a la experiencia. Hay gente que no ha hecho nunca una cata de vinos y viene a aprender o simplemente a que le han regalado una tarjeta de regalo con una cata de vinos y nunca ha hecho una cata. Pues viene a la experiencia realmente. La mayoría se van satisfechos. De hecho, tuve hace nada un grupito que eran tres chicos que no les gustaba el vino, a ninguno de los tres, que nunca habían hecho una cata y se fueron encantados. Porque nuestros vinos, no es por nada, no es porque trabaje aquí, porque yo ya era clienta de Jaume de Puntiró antes de trabajar aquí, son muy buenos, son muy agradables. Entonces, para la gente que no ha bebido nunca vino, empezar con un vino que sea muy astringente o no sea muy agradable en boca, te deja muy mala impresión. Entonces tú te quedas con esto y dices, no me gusta el vino. Pues estos chicos compraron vino para llevarse para sus casas. O sea,
tu en aquests 10 anys que fas que ets amb en Pere i amb en Bernat, com has vist evolucionar el negoci? Com els has vist, ells? Clar, amb una pandèmia, com ho veus d'un poc des de fora?
No, pues la verdad es que en Pere tiene visión, muy buena visión de empresario y de negocio. Y él enseguida que llegó la pandemia vio qué es lo que tenía que hacer. Se calentó la cabeza, a ver, si no vienen clientes, si no estamos aquí, en los días siguen pasando, la viña sigue creciendo, hay que vendimiar en verano y tenemos que producir. Y si no sale vino, entrará mucha partida que nos vamos a llenar de... Pues, ¿qué hizo? Promocionó la venta a domicilio y él repartía a domicilio. Entonces, tanto podía ser vino a granel como vino en botellas. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y lo seguimos manteniendo. De hecho, tenemos un par de clientas que son mayores, no viven aquí en Santa María y se lo llevamos a casa.
Molt bé. I a tu, quin és el vi que més t'agrada de tots? Quin és el vi més exclusiu? No, farem dues coses. Una, quin és el vi més exclusiu que té la casa i quin és el vi que més t'agrada a tu?
Bueno, és que exclusiu és quasi tot, perquè, mira, per a mi, l'èxit, el vermut. El vermut ha sido un éxito total, porque es muy agradable en boca y demás. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo es que tengo gustos más diferentes. Yo no soy de vinos dulces ni de postres. Por lo tanto, el vermut, como es dulzón, no me gusta, pero sí que sé que es una calidad superior. Entonces, ¿qué vinos me gustan? Como tinto, Amica Magnegre, de una viña de más de 60 años. Es seda en boca, no es astringente. El aroma es muy agradable, muy afrutado. Aunque ha estado un año en barrica, la verdad es que en boca y es una explosión de sabor a flores, a frutas rojas, increíble. Y luego, como blanco, y mira que no soy ni de cava ni de champán, nunca me han gustado, pero para mí mi favorito, Ancestral. Ancestral es un vino espumoso de la variedad Prensal Blanc y esto es delicioso. Sí que tiene un toquecito dulzón muy suave, pero una vez que lo has pasado de la boca, el retrogusto no te queda dulce, te queda más bien seco, pero muy afrutado, mucho aroma, muy agradable. Y de hecho a toda la gente que lo doy a probar, gusta un montón.
Hem vingut a comprar un pot de vi d'aquest de taula per menjar cada dia, un pot de formatge i unes olives.
Sou client de tota la vida?
Sí, he vingut moltes vegades.
Moltes vegades. I vols comprar una garrafa de 5 litres de vi i ja vols dura?
I ja ho vaig veient, però em va ser que nostre la porta en botelles.
Ah, molt bé.
Perquè va més bé, per portes aire.
I per què vols venir a Can Jaume de Puntiró?
Home, perquè és un vi que m'agrada i fa anys que venc.
Cada dia en un celler com el de Jaume de Puntiró hi ha mil coses a fer. Avui què toca, per exemple?
Avui estan preparant per embotellar vins i els vins blancs joves els estan filtrant després d'un procés de refredament que hem fet. Això ho fem per tal de que un precipitat bitartàric tingui lloc dins el depòsit en contra de tenir-lo dins el celler i ara l'estan traient del fred i l'estan filtrant. La setmana que ve embotellarem aquests vins.
Ara està obrint aquest dipòsit, que té de 5.000 litres capacitat, aproximadament.
De 5.000, exactament.
I ara aquest filtratge, per què serveix? Per fer-lo net?
Sí, sí. Ara aquest vi l'ensomes a baixa temperatura, l'emporat a 3 graus baix zero, perquè fa una cristal·lització bitartàrica, bé, una cosa que fa, és a dir, si jo no ho fes, quan tu me compressis una botella i la poressis dins la gelera durant 3 o 4 dies, faria aquest precipitat, que és natural, però t'embrutaria un poc el vi. I gràcies que jo l'he tingut un mes a baixa temperatura i avui l'estic filtrant, quan tu me compres una botella no te passarà això.
Ara fa una oloreta per aquí. A què fa olor? Me'n recorda com a...
Floral, fruital, també. Procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els de filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé què és el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
Sense necessitat de renunciar a les arrels, mai millor dit, a Jaume de Puntiró, han sabut renovar-se a través de l'art.
Nosaltres, a més de fer vi, ens dediquem al màrqueting intuïtiu i a la promoció de guerrilla.
Això ho hem d'explicar.
Màrqueting intuïtiu i promoció de guerrilla. Conscients de que nosaltres no tenim recursos per fer grans campanyes publicitàries que, per altra banda, són necessàries, el que hem fet ha estat abraçar l'art. Abraçar el teatre, abraçar la música, abraçar la pintura, l'escultura i moltes altres disciplines. Fins i tot la ciència. Hem anat a la vinya a fer una contemplació estel·lar amb un físic que m'ha explicat el que hi havia a l'univers i el que se veia aquell dia aprofitant per Sant Llorenç, la pluja d'estels, de les llàgrimes de Sant Llorenç. I, per exemple, aquest dissabte tenia la presentació d'un llibre de celler d'una Laura Ava, una jove santamariera, estudiant de Belles Arts de València, que ha guanyat un premi a un poble de València, i el premi ha consistit en la publicació d'aquest llibre per un llibre de denúncia de la massificació turística. En aquest llibre se trata de cercar bones de Margalida, que la Margalida és una de les figures que surt del llibre i que està entremesclada amb una massificació turística.
Seria un poc com On és en Wally.
Exactament. I llavors també de vegades fem música, de vegades fem teatre, i d'alguna manera tiram dels nostres amics, sobretot, i de costats del celler, i fem diverses disciplines, normalment un pícar és més, i la més potent que fem és poesia al vinyet, que la fem a les festes de Santa Maria, que són per Santa Margalida, un poquet abans de Santa Margalida feim l'acte de poesia, Poesia al Vinyet, que no és més que un recital de poesia a la vinya, a les quals hi ha més de 500 persones d'assistència.
Finalment, en Pere ens parla d'una tradició en el sector vitivinícola que a Santa Maria es manté ben vigent, i acaba referint-se a la importància del segell emblemàtic.
La tradició de penjar un brot de pi damunt el portal de celler, una tradició molt antiga, una tradició que ja entén de l'imperi romà se feia tota la conca mediterrània, a lo que a les illes, a lo que ara és València, Catalunya, sud de França i Itàlia, ramus pinum signum vinum, aquí on hi ha pi, senyal de que hi ha vi, i vi bo, i aquesta tradició en el poble de Santa Maria s'ha mantingut, és a dir, a altres localitats de Catalunya s'ha recuperat aquesta tradició d'utilitzar el brot de pi per anunciar vi novell, i en canvi Santa Maria no, Santa Maria s'ha mantingut i els cellers penjam un brot de pi per indicar la venda de vi. Això és una tradició que se fa arreu d'Europa, que se feia arreu d'Europa, sabem que se feia a Àustria també, a més de la conca mediterrània, amb altres elements, pentura en el pi, pentura, roure, depèn del que tenen ells, nosaltres pensam que utilitzem pi perquè és molt bo de fer aconseguir pi i perquè el pi, tot i que se seca, tot i que deixa de ser verd, mantén-se. Un pi, una branca de pi, quan se seca, no perd tota la fulla immediatament. No és com un plataner o un ametler que ve una gelada i perd totes les fulles i dos pi els aguanta, tot i que fa molt de temps que està teada. I nosaltres pensem que és per aquest motiu de verdor i després de conservació de les fulles que nosaltres utilitzem un pi. Aquesta tradició, per exemple, una tradició molt similar, l'empleen en el Japó, quan comencen a comercialitzar nou sake.
Ah, mira.
Al Japó fan unes bolles esfèriques molt guapes de cedre i els empleen per ornamentar la destil·leria de sake. Això ho han sabut. Algun amic nostre que ha estat va pogut veure i ens ha pogut enviar fotos i demés. Era una curiositat, no?
Sí, sí. Totalment. I després teniu molta tradició de vi novell aquí a Santa Maria.
Sí.
Feis a fira, de fet.
Nosaltres feim la festa del vi novell a final de novembre. Els cellers, fa un poc més de 20 anys, mos posaren d'acord tots els cellers i l'Ajuntament de Santa Maria i convertirem la tradició de penjar brot de pi que ja fèiem tots els cellers, la convertirem en una festa. Uh-huh. És a dir, tots els cellers penjam el brot de pi el mateix dia i iniciem la comercialització de vi novell el mateix dia. I, a més, durant tota la setmana del vi novell feim concert de música, teatre, conferències i moltes coses, i el dissabte acaba amb una festa damunt la plaça. Una de les bases de l'artesania és la transmissió de desconeixement, és la base de l'artesania, penjar, transmetre el coneixement a les altres, a les deixembles, i els emblemàtics també el que persegueix, més enfocat pintura a la part comercial també, però també reconeix l'artesania, i per nosaltres és important aquest petit reconeixement com el fa el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santa Maria, els comerços emblemàtics de Santa Maria, que duim molt d'any, que sempre hem estat aquí, és a dir, la gent que és viva, tots els que són vius, com reconeixen aquest paisatge que està canviant, és a dir, que estan tancant, tot s'ha de dir, i que els que resistim, els que quedam, mos donen medalles.
IB3 Ràdio és actualitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arribam al final. Segur que avui també heu constatat, a través dels dos emblemàtics que vos hem acostat, que els petits comerciants tenen molt de component humà. Gràcies a Forn Can Alba i a Celler Jaume de Puntiró. També són ben humans i molt compromesos amb el programa tots els companys que el fan possible. És el cas d'en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes d'en Margalida Cifra i en Facundo Tecnaglia, les vies del so, d'en Joan Trias a l'assessoria musical, d'en Apoloni Huguet a documentació. També volem agrair la participació, l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'Ivetra Ràdio i en concret el servei a la carta. Us deixam amb la cançó titulada Champagne and Wine d'Otis Redding.
Sitting here thinking about the times I've wrong.
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Side.